El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Comencem un cicle de reportatges al voltant de la relació de la filosofia amb el coronavirus. També, què ens ha portat, què ens ha posat damunt la taula la filosofia i el coronavirus? A l'ombra dels professionals sanitaris aquests dies també han tingut un pes important els comitès de bioètica de tots els hospitals del país. Són òrgans consultius dels centres sanitaris que ajuden a elaborar protocols d'actuació o a recomanar possibles solucions a conflictes ètics que poden sorgir als hospitals. Avui parlem de com s'ha gestionat la crisi del coronavirus des del punt de vista ètic amb Àngel Puyol, professor d'ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquesta manera estrenarem, com dèiem, una sèrie d'entrevistes amb filòsofs que ens ajudin a pensar com s'ha viscut la pandèmia i quines conseqüències pot tenir a la nostra societat. Amb Àngel Puyol ens centrarem en el que ha passat als hospitals i a les residències. És un reportatge del Pere Gallifa.
El col·lapse dels hospitals catalans va estar sobre la taula diversos dies quan la crisi del coronavirus estava en el seu punt àlgid. Aquells dies faltaven els materials de protecció, els hospitals feien mans i mànigues per poder ingressar tots els malalts i les UCI estaven al límit. Aquest és un dels conflictes bàsics que pot tractar la bioètica, la disciplina que pensa els problemes morals relacionats amb la vida i la salut. Què fem quan els recursos són escassos? A qui li donem prioritat? Àngel Puyol és professor d'ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens explica com es gestionen aquests casos.
Només el metge que està davant dels malalts pot saber l'estat de salut concreta de cada un d'ells i el pronòstic i el diagnòstic. I això és fonamental perquè part d'aquests protocols el que diuen és que sempre s'ha de prioritzar a la persona, al malalt, que té més opcions d'en sortir-se. I això ho podem deixar per escrit, però al final és el metge que els té davant i el que amb més coneixement que ningú pot decidir qui és aquesta persona que té més opcions d'en sortir-se'n.
Per tant, mai s'ha de donar per descomptat que han de ser les persones grans les que renunciïn a aquests recursos, com algunes veus van insinuar al principi de la crisi a Europa.
L'edat en si mateixa no és un criteri per discriminar qui entra i qui no entra a una UCI. El que passa és que el criteri per prioritzar té a veure amb el pronòstic. I el pronòstic no se'ns escapa a ningú que està relacionat amb l'edat. Com més gran en edat és una persona, menys probabilitats té d'en sortir-se'n un cop està a l'UCI. Perquè l'UCI és molt dura. Exigeix molt d'esforç per part del malalt.
A part del problema dels recursos, un altre dels debats que ha generat la pandèmia ha estat la decisió al principi que els malalts no podien estar acompanyats per reduir el risc de contagi. És ètic negar l'acompanyament al final de la vida? Àngel Puyol assegura que aquest criteri ha anat desapareixent dels protocols i que no es mantindrà si hi ha un rebrot.
I la gent, quan anava a les UCIs, estava sola. Sola vull dir sola de familiars, sola d'amics, i només atesa, i molt ben atesa, però només pels sanitaris. I aquesta gent que ha estat dies, setmanes, mesos a les UCIs i que alguns d'ells dissortadament s'han mort, en moltes ocasions s'han mort sols. I això sí que ha generat, sobretot a nivell social, a nivell familiar, molt de neguit.
Un altre dels debats ha estat sobre com hem sacrificat la llibertat individual per evitar la transmissió del virus.
En el fons, sí que és veritat que s'estableix un cert conflicte ètic intergeneracional, perquè els joves necessiten treballar, necessiten obrir-se pas a la vida, necessiten estar actius econòmicament, és molt important que ho facin, perquè si no augmentaria la pobresa en la gent més jove i amb els fills petits de les parelles joves, i això seria perjudicial també per la seva salut, i en alguns casos molt perjudicial, perquè la pobresa va associada a malaltia. Per tant, hi ha d'haver com una mena d'acord de contracte social intergeneracional que beneficia a les dues bandes, els joves que puguin anar a treballar i els més grans que estiguin tranquils.
Segons el criteri de Puyol, aquests primers mesos de pandèmia ha estat justificat el confinament per frenar el virus, però ara hem d'estar atents perquè no s'allarguin les restriccions quan no siguin 100% imprescindibles.
Potser en pro de la seguretat hem hagut de renunciar a certes llibertats individuals, llibertats personals. És veritat que això que s'està produint, però hem d'entendre que és una qüestió temporal, que en teoria la pandèmia acabarà. El perill és que certes actituds es puguin mantenir quan ja no siguin necessàries.
Finalment, per a Puyol cal repensar el model de les residències. Un primer pas és que, com ha obligat la pandèmia, deixin de formar part d'afers socials i es traslladin al Departament de Salut.
El tema de les residències és un forat negre que tenim. És un forat negre que tenim a la societat, perquè hem considerat que els nostres avis, quan no es valen per si mateixos, han d'anar a una residència i fem que aquestes residències siguin com, com hotels en els quals estiguin còmodes, però no ens hem adonat que una residència pot ser una ratonera. És a dir, que en una situació d'infecció com aquesta són llocs tancats, persones molt vulnerables, i és molt fàcil que la cadena de contagi sigui ràpida i letal.
La primera onada del coronavirus potser ens ha agafat amb el peu canviat, però ara cal repensar com hem actuat aquests mesos per estar més preparats perquè la gestió dels rebrots sigui més justa per a tothom.
El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.